2008. Alumnes de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona han creat el Laboratori de Produccions Sonores de Ficció i Entreteniment de Ràdio per dur a terme una sèrie d'experiments. Objectiu: analitzar els éssers que poblen l'ecosistema de la gran ciutat, també coneguts com a... Let's go!
Bèsties urbanes.
Ei, companys, bon dia.
Bon dia, gent.
Hola, bon dia.
Marta, on vas tan esverada?
Estic buscant el professor. L'heu vist o sabeu on està?
Deu anar tard, perquè encara no ha aparegut avui per aquí.
Per què vols el professor? Que passa res?
És que m'he de posar a fer la cerca de la tribu urbana d'avui, però encara no sé quina ens toca.
Ui, quines presses per treballar.
Què et penses? Que tothom és tan dropo com tu. La Yagma deu saber on es toca, què ens toca avui. On s'ha ficat ara aquesta dona? Yagma! Yagma!
Ja vinc. Què passa?
La Marta, que volia una tribu urbana, volia saber quina tribu urbana toca avui i el professor encara no ha arribat.
Ah, sí, és que ha trucat fa una estona. Ha dit que arribaria tard. Es veu que vol passar per la delegació 5 a veure els de Biologia. M'ha dit que de moment anem avançant amb el que puguem. Avui ens toquen els otakus.
El què? Com dius que es diuen?
Otakus, però de fet no en sé gaire res jo d'aquesta tribu.
Hola, bon dia, companys.
Hola. Professor, no havies d'arribar tard?
Sí, bueno, però es veu que els del Laboratori 5 s'han desplaçat per anar a buscar informació i no estaven a la delegació, així que, bueno, ja aniré més tard. Com tenim la feina?
Jo ara em volia posar a buscar informació. La Yagma m'ha dit que ens toca treballar a la tribu dels otakus.
Tenen un nom ben peculiar, no? D'on provenen?
Jo sé que són una tribu relativament nova. Distingir-los al carrer, al seu estat natural, no és fàcil.
No gens, perquè vesteixen més o menys normal, no?
Sí, però si ens hi fixem, podem obtenir uns quants trets definitoris. Calçat còmode, normalment esportiu. Una motxilla per portar-hi el seu material, samarretes de dibuixos animats...
I és curiós perquè mai se'ls veu allò que dius arreglat. Sembla que vagin pel carrer com si fossin a casa seva.
Exacte. No els agrada gens arreglar-se en plan normal, però que cada tant en tant ho fan a la seva manera. De fet, un altre fet ben curiós és que ben bé tots passen dels texans.
Sí, tenen un nom estrany i curiós. I d'on venen?
Són uns exemplars japonesos, però s'han extès arreu del món.
I què voldrà dir exactament aquest nom tan estrany?
No sé pas, demanem-lo al Harper. Harper!
El mot d'otaku significa a casa o casolà. El seu origen és dels anys 80, quan s'emprava per anomenar els fotògrafs aficionats.
Cara, Harper, doncs no, jo no ho entenc per això. Ens en pots dir alguna cosa més, Harper?
Aquells fotògrafs estaven molt obsessionats amb la seva afició i d'aquí han sorgit moltes connotacions negatives.
Vols dir?
Sí, al Japó aquest és un mot pejoratiu. Es refereix a un ésser antisocial, tímid i obsessionat amb el manga.
Vols dir que a la resta del món això és diferent, Harper?
Sí, a la resta del món té un significat més positiu i sempre de forma general per anomenar els aficionats al manga i a la cultura japonesa.
Calla, Harper. Doncs crec que ens trobem davant d'uns dels exemplars més curiosos dins de la fauna de les bèsties urbanes. Serà tot un descobriment, aquesta investigació.
I tant que sí. Per on comencem?
El primer que m'agradaria saber és quin tipus d'exemplars podem trobar d'aquesta espècie tan estranya. Què ens dius, Harper?
Podem trobar els Pasokon Otaku, fanàtic dels ordinadors, el Game Otaku, que ho és dels videojocs. Un altre exemplar són els Akibakei, que són fans de les...
Calla, Harper. Els Akibakei? Qui són aquestes?
Són les cantants maques i joves. Tenen molt d'èxit al Japó.
Doncs sí que n'hi ha. Sembla una plaga, això. I què em podeu dir del seu hàbitat natural? Hi ha algun lloc important?
Sí, i sembla que tenim una investigadora allà. Hola? Hola?
Hola, Laboratori Central. En trobo el mateix com Iquet, un dels principals llocs de trobada del món otaku.
Escolta, i on ets?
Em trobo a Tòquio, a l'edició d'estiu del Comiquet, o el que és el mateix, el mercat de còmics més famós del món manga japonès.
Ben lluny. I què es fa allà?
És un mercat on els afeccionats al còmic venen les seves pròpies creacions. El mercat dura 3 dies i podrem veure com hi ha persones que hi acudeixen disfressades de personatges del món manga. Això és el que coneix amb llenguatge otaku com a cosplay.
I què ens en pots dir més d'aquest lloc?
El més interessant és l'èxit que té aquest mercat, que va començar amb un públic inferior a 1.000 persones, però en aquesta edició d'estiu ja supera el 500.000 de persones.
Caram, però tan lluny es reuneix aquesta espècie?
No, a Barcelona també tenen el seu petit espai al Saló del Còmic i el del Manga, però encara falta temps per això.
Ahà. Bé, doncs haurem d'estar pendents per poder-los estudiar en aquests indrets. Ara el que vull saber és més d'aquesta espècie tan nova. Aviam, connecta amb el bosc, Yagma.
A veure, molt bé, eh? Ara, pantalla 3.
Bona nit, bosc. Escolta, necessitem més informació sobre els otakus. En saps alguna de si tenen cultura pròpia aquesta gent o què?
Bona nit, esclar que sí. Els otakus són uns exemplars molt interessants i això reflecteix en la seva literatura. Sembla ser que el primer manga va aparèixer fa 1000 anys, però el seu format definitiu es va consolidar fa 70 anys. Durant els 70 i els 80 va ser el boom d'aquest moviment i van sorgir sèries com Doraemon i Bola de Drac.
I ara, quin tipus de manga podem trobar?
Els manga d'ara són realment interessants. Un exemple és Death Note, en el qual uns nois combaten per un quadern de la mort amb el qual pots matar només posant el nom de la persona que vols matar.
Escolta, i sempre són històries de lluita o què?
No, podem trobar altres històries. Mushishi és un manga molt bonic en el qual un noi lluita i dialoga amb els escrits de la natura japonesa.
I no n'hi ha cap d'història d'amor?
Esclar que sí. Shai Shuheki Manoho vol dir la meva nòvia, arma final. Tracta d'una parella que viu tranquil·lament fins que el noi s'assabenta de que la nòvia és l'arma definitiva de la humanitat. Com totes les parelles, tenen baralles, però això suposa morts i desastres perquè ella és una arma tot poderosa. D'aquesta forma, la història d'amor entre el noi i la noia està connectada amb el destí de tota la humanitat.
Oh, que bonic!
I aquestes històries què són, per adults?
No, podem trobar per totes les edats, fins i tot per la gent de la tercera edat. També hi ha per tots els gustos. Gekiga és un manga dramàtic, el gore és molt sagnant, el hentai és més pornogràfic i pot ser també de parelles homosexuals. El josei manga està dirigit a les dones adultes, el kid manga és, com el seu nom indica, per als nens petits. Aquest tipus de manga, per exemple, també es diu Komodoro manga.
Déu-n'hi-do.
Sí, un altre tipus de manga és el shinen manga, dirigit a homes joves i que tracta temes doncs, com la política, els negocis...
Escolta, ja has dit que es tracta l'homosexualitat.
Sí, un altre tipus de manga és el yaoi, que és purament gai. El yuriai tracta de l'amor entre dones i el shonenai és d'homes, però sense arribar més enllà mai del petó.
Ei, què passa? Sona una cançó. He perdut la connexió amb el bosc. Què és això?
Oh,
caram, entre tots i totes, déu-n'hi-do el que ha anat sortint, no? Amb tot això ja tenim molta informació per anar-hi treballant, eh?
Doncs espereu-vos, que encara ens arriben més dades. Els de Biologia 5 diuen que ja han trobat alguna cosa.
Punxats a la pantalla 2. Va, endavant.
Ostres! Mira, han infiltrat una càmera. Ho veieu?
Ei, va, vinga, que comença, va, corre!
Que ja vinc!
Sempre em sento atret pel teu somriure i pel teu cor que m'il·lumina. Escapem-nos d'aquesta immensa foscor, dona'm la mà.
Mira, mira, me l'acabo de baixar ara mateix. És el capítol inèdit de Dragon Ball GT on el cabell de Son Goku canvia de color en un sol fotograma per un error dels dibuixants.
No, t'equivoques. Això és Dragon Ball Z.
Però com vols que sigui Dragon Ball Z? T'estàs confonent. Aquest és l'únic capítol de Dragon Ball GT on apareix Piccolo, que ja s'havia mort a Dragon Ball Z. Per això t'estàs confonent. Però bueno, tranquil·la, que els aficionats
que no.
Com tu s'equivoqueu.
Si a l'animació es pot veure clar, mira, fixa-t'hi. El telèfon que utilitzen és de la temporada 97 i Dragon Ball GT és del 98.
Però com vols que sigui del 98, Dragon Ball GT?
Que és del 97!
Que no, que és del 97!
El primer capítol el van posar a la tele el 31 de desembre de 1997, a les 12:30 de la nit.
Però t'estàs oblidant que aquell va ser el dia en què els japonesos van endarrerir una hora al rellotge. Així que calla, agafotes, que Dragon Ball GT és del 97.
Que no, que t'equivoques!
Has vist? Ningú sap més d'anime que això.
Au!
Ara ho veuràs, te'n penediràs. Ja!
No saps el que has fet. Ara sí que t'han penediràs.
Professor, Hem perdut les imatges.
Tant se val. Jo crec que el que hem vist ja és suficient per anar dibuixant el perfil d'aquesta tribu.
És impactant la manera com ho senten aquesta gent, això del manga,
sí, sí,
eh?
Sí, però va, a veure, què més tenim?
Doncs la Marta estava buscant informació, però no sé on s'ha ficat.
Aquesta noia em sembla que cada dia va més perduda, eh?
Que ja no te'n recordes de com anaves tu quan eres becari?
Va, si és que aneu, que bé.
Companys, que estava parlant amb els del Departament de Sociologia i m'han dit que estan a punt de connectar amb nosaltres.
Perfecte. Va, doncs vinga, connectem-hi. Endavant.
Hola, bona nit. Esteu a punt? Bona nit.
Hola, hola. Hem connectat amb control central? En rebeu, sí? Passegem per la selva, hem trobat un grup de bèsties molt extravagants amb una pila de jocs manga sota el braç. Estem a punt de parlar amb un exemplar d'aquesta espècie que es defineix amb el nom japonès d'otaku.
Ell és Raúl Coronado, té 21 anys, és natural de Sabadell i pertany al grup d'otakus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona nit, Raúl.
Bona nit.
Què és per tu ser otaku?
Per mi, diguéssim, és una forma de vida. Ha passat de ser només una afició a ser ja algú que no pots deixar estar tot el dia.
I en què consisteix aquest estil de vida?
Diguéssim, la gent acostuma a mirar la tele, a mirar les típiques sèries, les escenes de matrimoni, coses d'aquestes. Nosaltres, jo què sé, mirem alguna sèrie d'anime o llegim algun manga o algun videojoc. És a dir, ens tanquem una mica més que no la resta de gent.
En quin moment vas decidir endinsar-te dintre del món manga?
Bueno, suposo que com tothom, mirant Bola de Drac, i ja a partir d'allà una mica seguir mirant altres sèries i ja començar a comprar el teu primer manga, començar bueno, a comprar el teu primer DVD i ja doncs, a partir d'allà doncs, cada cop més.
I per quin motiu vas dir, això m'agrada, amb això... I trobaves afinitat? Per quin motiu?
Doncs si et dic la veritat, no estic gaire segur per què vaig començar, però no sé, era alguna cosa diferent i mira, això m'agrada.
I comentaves Bola de Drac, ho vas conèixer per casualitat veient la tele o perquè algú et va dir mira aquesta sèrie que ja veuràs que està molt bé?
Bueno, amb 3 o 4 anys no crec que ningú em digués mira, festa otaku, però diguéssim que per curiositat, una mica...
I comentaves que les teves aficions són pues, això, llegir un manga, o mirar un DVD. Quant de temps podeu dedicar als otakus al manga?
Depèn del dia, diguéssim. Si és un diumenge que no tens res a fer, em puc tirar tot el dia mirant. O per exemple, si vaig al tren, doncs, jo què sé, em poso al PSP un capítol d'anime, en comptes de llegir un llibre, no sé, són alternatives, diguéssim, a lo normal.
Ets més aficionat al còmic, a les sèries de manga?
Diguéssim, bueno, al començament era més a les sèries, ara m'he aficionat més a llegir.
I és una afició que surt molt cara perquè t'hagis d'anar a comprar molts còmics i sí. En consumeixis bastant. Quan et pots arribar a gastar? Al mes, per exemple?
Al mes, uns 50 euros.
En còmics?
En còmics.
I amb la gran quantitat de temps que dius que hi podeu dedicar quan teniu estones lliures, la decisió de convertir-vos en un otaku va suposar problemes a l'entorn familiar?
No, home, la vida familiar no canvia. O sigui, només deixes d'estar mirant la tele allà quiet i passes a estar llegint o mirant una sèrie a la teva habitació. Bueno, ara la gent mira la sèrie d'americana, o sigui, més aviat és molt semblant.
Però a casa teva et van dir alguna cosa i... Tu no t'adones que t'estàs gastant molts diners en això i potser hauries d'estalviar o alguna cosa d'aquest tipus no et va suposar?
Sí que m'ho diuen. Diuen que t'estàs gastant molts diners o una altra setmana no, encara queda i sempre hi ha la típica bronca d'allà. T'estàs gastant un altre cop els diners en els mangas?
Parlàvem de l'entorn familiar, però també és important el cercle d'amics. Tots els teus amics són otakus o dins d'aquest entorn d'amistats ha quedat exclòs algú que era amic teu però per no seguir les teves afinitats doncs t'hi has deixat de relacionar?
No. Jo continuo mantenint el meu grup d'amics de classe o antics amics d'allà de Sabadell, però a part també tinc els amics del club de manga. O sigui, no s'ha d'excloure els altres amics per ser otaku o perquè t'agradi alguna
cosa. I quines activitats feu amb aquest grup d'amics del manga?
Cada setmana fem la típica ruta per Barcelona, tendes... friquis, diguem, anem a continuarà el Norma Comics i després, pues, com tothom, sopem i anem a prendre alguna
cosa. Feu alguna activitat anual així, alguna cita en concret o van sorgint?
Bueno, el Saló del Còmic, el Saló del Manga, diferents jornades que fan els diferents col·lectius, les jornades orientals que fem a Otaku AB aquesta setmana i, bueno, el que va sortint anem anant.
Dins dels aficionats manga, però, trobem diversos tipus d'aquests aficionats. Hi ha el Paso con Otaku, que és el fanàtic dels ordinadors, el Game Otaku, que és fanàtic dels videojocs, l'Akibakei, que és fanàtic dels ídols. T'identifiques amb algun d'aquests grups?
Estaria una mica entre el Paso con i el Game. Però els ídols, això, no...
Hi ha molts otakus també que són aficionats a dibuixar els seus propis còmics en lloc de comprar-ne d'altres i se'ls intercanvien amb els seus amics otakus. Tu n'has dibuixat algun?
N'he dibuixat, però quan l'he vist després l'he trencat i dic no, això que ho faci un altre.
Per tant, no ets un aficionat a dibuixar?
No, dibuixar no m'agrada.
I les nostres investigacions sobre l'espècie otaku ens han permès descobrir que al Japó hi ha la fira més important de còmics de manga del món, que s'anomena Comiket de Tòquio. Has pogut anar-hi alguna vegada?
Tant de bo. No. Costa massa diners anar al Japó.
Però és una fita que tens a l'horitzó o només és una... com un somni?
Sí, diuen que tot otaku vol acabar anant al Japó algun dia. Si ja pot anar al Comiket, doncs millor.
La fira del Saló del Manga de Barcelona seria potser una aspiració arribar a aconseguir ser aquest saló del còmic o ho veus molt llunyà?
Home, és el més semblant que tenim, però diria que li queda encara molt per arribar al còmiquet.
Consideres que és una afició estesa a nivell de fires i així o potser encara és molt reduïda aquest sector?
Diria que encara està bastant reduïda. Potser per la imatge que té la gent dels otakus tancats i són molt friquis i... No veig que estigui encara gaire molt ben vist.
Has dit que el Japó és el somni de qualsevol otaku, però al Japó hi ha un significat bastant pejoratiu de la paraula otaku. Llavors, com seria l'estil de vida al Japó? Ho duries bé, això, allà?
Home, si no està ben vist, intentaríem dissimular una mica. Però, no sé, a part...
Tot i que estigui mal vist... Allà els otakus, els aficionats al manga, tenen els seus propis espais socials, per exemple, les manga kissa o cafeteries manga. Els otakus aquí teniu espais similars o esteu més integrats a la societat que no pas al Japó, que potser estan més de banda?
Bueno, aquí la veritat és que no tenim llocs per anar, diguéssim, una biblioteca de manga o un kissa tenda d'aquests, una cafeteria on pots llegir manga, o sigui, això no ho tenim aquí.
Però feu alguns... llocs de reunió? Us reuniu setmanalment o quinzenalment o no ho sé, cada X temps?
Sí, acostumem a fer algunes reunions, bueno, sobretot aquí al Club de l'Autònoma, per parlar una mica del que farem, si hem d'anar a algun lloc o... per planificar-nos una mica, principalment.
Us reuniu amb otakus d'altres províncies, comunitats?
No, perquè som més aviat una associació a nivell d'universitat. No tenim contacte, bueno, ho intentarem algun dia... Qui sap si podem fer alguna reunió d'associacions de tot Espanya o alguna cosa així gran.
Raül, abans que marxis i retornis al teu hàbitat natural, nosaltres necessitem completar la teva fitxa amb un petit test.
Has de respondre tan ràpid com puguis a les preguntes que farem a continuació. Preparat?
Sí.
Un esport?
Futbol.
Una cançó?
One Night Carnival.
Un llibre? O un còmic?
One Piece.
Una cita literària?
Unos prefieren aprender con la experiencia los tontos. Nosotros, yo prefiero aprender con la experiencia de los demás.
Un lloc?
Japó.
Un somni?
Anar al Japó.
Un menjar?
Sushi.
Una passió?
El manga.
Un color?
Vermell.
I hem vist que en algunes preguntes has hagut de rumiar una miqueta més que d'altres. Inclús en la cita literària, coneixes alguna cita que sigui japonesa?
No, a tant no arribo.
Doncs perfecte, Raül, hem anotat totes les teves dades perquè les guardarem al nostre ordinador i, si no m'equivoco, em sembla que ens retorna, no?, des de
sí,
connexió del control.
Retornem la connexió amb el laboratori central. Moltes gràcies, Raül. Ens rebeu, control central, sí?
Moltes gràcies, seguim en contacte.
Tot això que ens ha explicat aquest otaku és molt interessant, però no he tingut temps d'apuntar-ho tot.
Però que ho has estat apuntant? No m'ho puc creure.
Que no havia d'apuntar-ho?
Esclar que no.
Però jo pensava que la informació ens faria falta per seguir amb l'estudi de les bèsties urbanes.
Tranquil·la, dona. T'ho havíem d'haver dit. Però no passa res. De cara al pròxim dia no cal que apunti res del que ens passin de la denegació dels de sociologia, perquè sempre queda tot enregistrat, dona.
Ah, vale, d'acord.
Tenim una nova connexió.
Doncs va, que la punxin per la pantalla 3, endavant. Pantalla 3. Sí?
Hola, bona nit. Ens hem desplaçat fins al Saló del Manga per conèixer més de prop aquesta tribu. Us deixem amb les imatges.
Atenció, atenció. Recordem a tots els participants que d'aquí 5 minuts començarà la segona ronda del concurs de màquines de ball a l'espai Mangateca. D'aquí 5 minuts a Mangateca. Gràcies.
5 minuts? Va, ràpid, que encara arribarem tard.
I no hem pogut escalfar ni una mica.
D'aquí mitja hora la sala principal del Saló.
Escolta,
del Manga,
aquestes samarretes de la Kitty que portem són mangues totals, vale?
Ai, xitero.
Ai, xitero.
Ai, xitero.
Per aquí, nois.
I les Pink Kitties?
Sí, 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 som nosaltres tres. Quan hem de començar?
Doncs ara mateix. Arribeu pels pèls, noies. I noi, aquests otakus, que raritos i que friquis.
Ai, tio, doncs jo em trobo la mar de bé de ni pon amb aquesta samarreta,
bé,
vale?
Bé, bé, bé. Com ja sabeu, heu d'arribar a un màxim de 40.000 punts entre els tres jugadors per passar la següent ronda. Qui comença?
Jo mateix.
Molt bé, estàs llest?
Hi!
Què? Escolta, a mi parla'm amb una llengua normal, eh? Que si no...
que sí, que està preparat.
Bueno, molta sort.
Gràcies, va, ho faré el millor que pugui. Endavant.
This is a cool song. Are you ready?
Vale.
Go! You're so good! Man. That's great!
Gràcies, moltes gràcies.
Tinc el cap col·lapsat amb tanta informació.
Tu el que tens és un cuento que no te l'acabes.
Home, però fer un momentet de descans sí que aniria bé, eh?
Sou una colla de rondinaires. Però va, connectem amb en Joan, a veure si ens posa una mica de música i descansem una mica. Va, endavant. Joan? Joan?
Kaiokyoku, amb aquesta paraulota s'anomenava la música popular moderna japonesa abans que una estació de ràdio, la J-Wave, s'inventés el nom de J-Pop, que és com coneixem avui la música pop japonesa. El J-Pop s'ha anat fent molt popular en els darrers anys fora de les fronteres del Japó, i és per això que la RKKO no volíem ser menys, estimats oients. I per això dediquem la nostra nit temàtica al J-Pop, al Pop Japó. Comencem amb uns ídols del J-Pop. Això és Morning Musume i la seva cançó Chihou no Hoshi. Oh, Quina canya el J-pop, estimats amics de la RKKO. Continuem amb la nostra nit temàtica de música pop japonesa. Sabíeu que el J-pop té els seus orígens en el jazz? Així és, aquest estil de música occidental va introduir al Japó bona part dels instruments que van portar la modernitat a la música popular japonesa. Al començament, molts artistes es van dedicar a combinar les influències occidentals amb la música tradicional japonesa, i així va ser com va sorgir el J-pop. Voleu saber més coses, amics oients? L'any 1952 s'ha anomenat l'any del boom del jazz. Però sabeu quin era el músic més escoltat al Japó a finals dels 50? Només ell, l'inimitable, el rei del rock and roll, Elvis Presley. Continuem amb la nit J-pop. Esteu escoltant la RKKO, la vostra emissora a les zones de l'espai sideral. Si hi ha un element que hagi estat determinant per la música pop japonesa, aquest és sens dubte el karaoke. Efectivament, el Japó causa autèntic furor interpretant versions de música pop i rock, i els karaokes són una de les principals aficions dels joves japonesos. Què fas un divendres a la nit al Japó? Doncs cap al karaoke! I si aneu després a la disco, prepareu-vos per ballar el para-para. El para-para és un tipus de ball que triomfa ja a tot el món, en el qual segueixes una coreografia en la qual participa tothom. Podeu practicar ara mateix. Para-para! Ei, 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 quin ritmàs amb el para-para! Fins ara hem parlat del J-pop, però al Japó també es parla de J-rock. Aquest estil és un dels més populars en l'actualitat i rep moltes influències del punk rock i del metal. Els seus orígens estan en la importació de la psicodèlia i el rock de les grans bandes americanes dels 70. Actualment, el J-rock viu un moment d'or al Japó i són molts els fans d'aquest estil musical. Així que ja sabeu, estimats oients de la RKKO, si voleu estar al dia del que es cou al Japó, escolteu grups com Gackt, Gasset, En Café o els llegendaris X-Japan, dels quals escoltarem el següent tema, Rusty Nail, X-Japan. Oh yeah, let's rock! Acabem d'escoltar el Sick Japan amb el seu Rusty Nail. Esteu escoltant el vostre DJ favorit, això és la RKKO, l'emissora que et porta la bona música. Com que sé que voleu saber més de la música pop japonesa, ara us parlaré del Visual Kei. El Visual Kei, amics oients, és com es coneix l'estètica que porten moltes de les bandes i músics del J-pop. El Visual Kei, però, més que una estètica concreta, és una forma d'entendre la música pop i rock com un impacte visual. Per això, trobem des de gòtics fins a travestis i influències de l'estètica del manga. Perquè es feu una idea, el Visual Kei es considera herència de l'estètica del glam rock i de bandes com Kiss i artistes com David Bowie. I tornem a la música una altra vegada, amb una de les estrelles indiscutibles del J-pop actual, Ayumi Hamasaki, la dona rècord, la dona que ha estat capaç de vendre més de 50 milions de còpies en els seus darrers 10 anys de carrera. Així doncs, això és Evolution, Ayumi Hamasaki.
Moltes gràcies, Joan. Bona nit i fins a la pròxima. Vinga, va, companys, a treballar. Però, que ja han descansat prou. Però, on estan els altres, Marta?
No ho sé, estaven aquí, però quan has dit que podríem fer un mini descans, han anat desapareixent.
Com? Però, Yagma, Yagma!
Sí,
Yagma!
Sí, professor, estic aquí.
Però, es pot saber on us heu ficat, tots plegats?
Res, estàvem intentant trobar uns codis, és que ens els demanava el Harper perquè es veu que s'ha desprogramat i ha començat a dir bestieses.
Ai, Déu meu, i heu trobat les contrasenyes?
Sí, sí, ara les porten. Nois, nois, ho teniu tot?
Sí, 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 està aquí, a veure... Aquesta l'hauríem d'introduir la primera. A veure... Ara!
Tinton, tinton... Ai, que us converteixo en dimonis! Abracadabra,
però, què està dient aquest trastull?
Harper, què està passant? Harper!
Maleducat!
Mare meva, però que s'ha tornat boig! Joita, què fa?
Però es pot saber què li heu fet, Déu meu?
Ai, pobre Harper, com ens ho farem ara?
Me n'aniré de vacances, que aquí sóc l'únic que no en tinc. Eva Maria se fue
per,
buscando...
Per favor, introduïu les contrasenyes d'una vegada, que calli!
Tranquils, que ja està. A veure, falta posar-hi el número de sèrie.
No vull parar
però,
de cantar.
Escolteu, això és un escàndol, ja n'hi ha un tip de tot això, però cantaria, que algú posi remei, ràpid!
I els mals espantaria.
Ho tenim, ja està. A veure... Ja, Harper?
Els otakus són una tribu japonesa que va
calla,
néixer...
Calla, Harper, per fi! Déu meu, quin ensurt, mare meva! Escolteu, que no torni a passar això, eh? Que no torni a passar mai més! Per Déu, això no pot ser!
Connectem de seguida amb el Xavi, que em sembla que s'ha infiltrat en una reunió de cosplayers. Xavi, com sents?
Hola, Yagma. Doncs sí, estic a casa de Nekane. Ella i les seves amigues estan a punt de triar les
estresses. Noies, ara que estem totes reunides, podem començar. Jo aniré de Sailor Moon. Mireu quina faldilla.
Ai, és molt maca. D'on l'has tret?
Me l'he comprada per l'eBay a internet, com tota la resta.
Molt ben pensat, això, perquè aquí és molt difícil trobar peces d'aquestes. Jo el que he portat és un vestit de Lolita, que es veu que és una recreació de l'època costumista.
Uau!
I tu, Naoko, de què aniràs?
Doncs a Chun-Li. Mireu, què us sembla?
Ostres, és perfecte. Avui ens quedarem amb tothom. Va, vestim-nos.
Bé, companys. Com heu pogut comprovar, l'ambient és d'allò més animat. Les tres otakus hi han posat totes les ganes per aconseguir disfresses quasi perfectes. Ara s'estan canviant.
Déu-n'hi-do. I tan sols el fet de disfressar-s'hi els hi produeix tot aquest goig en aquesta gent?
Jo el que he escoltat és que els amants del costume play no només pensen en disfressar-se. Per ells em sembla que és una forma d'endinsar-se en els seus personatges favorits, de jugar amb ells i d'interactuar dintre el seu món de fantasia.
Així és, Jaume. És que no és que es disfressin, es converteixen en els seus endinats personatges.
Escolta'm, Xavi, però i per què parles així? Per què xixigueixes? Que no pots parlar normal o què?
No, professor, és que estic amagat sota la taula del saló. No volia que em veiessin perquè no tinguin vergonya.
I ara, Xavi, però si els costume players no en tenen cap de vergonya. Surt i veuràs com ets ben rebut.
Tu creus?
I tant.
D'acord, sortiré ara que no hi són.
Noies, jo ja estic. Vaig a...
Oh, però qui ets tu? Ets el meu enemic, eh? Vols que et passi la
tanda de la meva maquinària? No. Vinga, ens són de pau. És que estàvem fent un reportatge sobre els costume players i he vingut...
Ai, quina il·lusió! Noies, veniu, que sortirà a la tele!
No, per la ràdio.
Bueno, és igual. Vols disfressar-te amb nosaltres? Jo en què l'he disfressat del Rama, del meu germà?
No, jo quasi millor que faig la meva feina.
Va, però no siguis tímid. Això sí, no et podràs mullar, eh? Que et convertiràs en dona llavors. Va, vine d'aquí, mullar!
Va, deixem-ne! Jaume! Professor!
Ostres, Jaume. Em sembla que has ficat en el Xavi en un bon embolic, no?
Oh, l'indevia una, professor. Últimament se'm fotia molt de les meves investigacions sobre la mosca setze.
Bé, em sembla que això és el final d'aquesta connexió. Esperem que el Xavi ens enviï una foto, almenys, no?
Professor, els del Departament de Sociologia han aconseguit exemplars de diferents tribus urbanes que ens podran ajudar a completar tot el que tenim. Connecto amb ells, eh? Bona nit. Hola, bona nit.
Sí, hola, sí. Bona nit de nou, Control. Hem coincidit amb membres d'altres tribus urbanes, amb exemplars de la tribu Otaku, Pija i Choni, i volem analitzar què en pensen ells dels éssers otakus.
Tenim al nostre davant a Noelia Clemente, que té 20 anys i és membre del col·lectiu Otaku, a Cristina Pol, que també té 20 anys i forma part de la tribu Pija, i a Yolanda Cervera, que té 20 anys també i forma part del col·lectiu Choni. Amb vosaltres ens agradaria saber quin és el vostre punt de vista sobre diverses característiques dels otakus. Començarem comentant el fet que hi ha sociòlegs que consideren la filosofia manga i sobretot la vessant Sekakei com a fruit de la paràlisi social dels joves japonesos davant de tanta informació. Tu mateixa, Noelia, explica'ns una miqueta què penses d'això, tu que ets la més implicada.
Bé, primer dic que això a Espanya no és així, perquè molta gent creu que otaku significa aquí el mateix que al Japó, i és molt diferent. Al Japó sí que passa molt que els japonesos, molts, es fiquen al seu món de manga i de videojocs, i es passen, per exemple, hores i hores jugant, i alguns fins i tot han arribat a posar-se malalts d'això. Es passen el dia tancats, jugant, però tampoc s'ha de generalitzar. El Sekakei és una vessant molt radical, sí, i potser és perquè al Japó és on surten totes aquestes noves tecnologies, i clar, és com l'impacte.
Valtros, sabíeu que hi havia aquesta vessant tan radical que s'anomena Sekakei i que és com la vessant més radical dels otakus?
Jo realment no tenia ni idea, no conec gaire el tema i encara menys les tipologies, però bueno, està bé conèixer-ho.
Jo no sabia ni què se llamava Nokatu o Taku. No sabia nada d'això.
Sí que coneixeu per això aquesta filosofia manga. Allà, tu has dit que al Japó sí que es tanquen més a casa, no surten tant. Això és perquè reben un volum d'informació tan brutal que prefereixen aïllar-se?
Jo penso que també és per al tipus de cultura, perquè són com persones més tancades, de per si més introvertides, molt més que aquí a Occident. I clar, reben tota aquesta informació, totes aquestes noves tecnologies, suposo que també com que els atreu molt.
Vosaltres per què penseu que aquestes persones s'aïllen a casa, mirant videojocs, llegint còmics?
Home, jo crec que el Japó potser, perquè diu ella, no? La cultura que tenen i la manera de ser, doncs són una mica més introvertits i és una mica, bueno, és més lògic. Però aquí a Espanya o en general a Europa, doncs ho veig una mica, no sé, una mica estrany, no? Per això potser la gent que no s'identifica amb aquesta tribu, doncs els considera una mica, doncs, estranys o, bueno, friquis o no sé com dir-ho. No és crític, eh? Vull dir, és quin potser el pensament que té la gent que no comparteix el que vosaltres penseu.
Sí, el problema també és això, que molta gent pensa que a Occident és igual, que els otakus són també gent tancada, i no és així. Hi ha gent, seran excepcions, que és clar que sí que seran així, però a Occident és un tema molt distint. T'agrada el manga perquè t'agrada, però no és com la teva vida, és una afició més.
Pero a veces lo lleváis un poco a los extremos, ¿no?
Però...
Hasta el punto de, no sé, de ir disfrazado mucha gente o de...
Home, però també per, no sé, per Halloween vas disfressat i no passa res. Si t'agrada cosir, per exemple, i m'agrada fer-ho, no hi ha cap problema. Vas un dia disfressada, fas fotos, no sé, és una diversió més.
Claro.
Considerem que tornem a estar davant d'un prejudici de que potser es veu, a nivell de Catalunya, la gent veu el col·lectiu otaku com una mica antisocial i estem descobrint doncs, que realment no és així?
Sí, és que, com he dit abans, és només una afició. A més, per això també em sembla que dir que els otakus som una tribu urbana és massa exagerat. És com dir, jo que sé, que els paracaigudistes són una tribu urbana perquè els agrada fer paracaigudisme, o els músics. El manga és una afició i res més. Qui s'ho prengui d'una altra manera és que està exagerant, però pot ser en manga, en política, amb el que sigui.
Vosaltres, Noelia, ai, perdó, Yolanda i Cris, els veieu una miqueta antisocials?
Yo sinceramente sí, un poco a veces. O sea, yo, no sé, esto es que supongo cada uno cómo se lo tome, pero a lo mejor aquí lo típico es, pues, lo, no sé, salir de fiesta o salir con los amigos, estar tomando algo y en cambio, pues, los otakus, pues a lo mejor les gusta estar en su casa leyendo un cómic o jugando un videojuego o luego irse a no sé qué bar a disfrazarse o a... o no sé, a jugar que son Son Goku, pero que cada uno tiene sus aficiones y emplea su tiempo libre pues como quiere, pero no sé, supongo que habrá de todo, ¿eh? Tampoco se puede generalizar, pero más o menos lo que tú decías que es un tópico, lo que se ve es que son personas pues que están todo el día con eso del cómic y de Japón y eso, y a lo mejor eso pues choca un poco.
Però, de fet, vosaltres també us ajunteu entre diferents otakus i per fer la lectura de còmics o veure capítols d'episodis manga o és un aspecte més potser individualista?
Això és com dir, vas amb els amics a veure, perdó, no sé, vas a veure al cine, per exemple, una pel·lícula? Sí, o quedes a casa d'algú per veure, jo què sé, la sèrie de House? Sí, doncs sí, quedem, veiem manga o veiem House o el que sigui perquè no només existeix el manga. Ja... no sé, penso que és una reunió d'amics normal, que és igual si veus manga, que si veus una sèrie americana, una pel·lícula, o el que sigui.
Hem parlat abans, ha sortit el tema de les disfresses, això se'n diu cosplay, es tracta de disfressar-se doncs, això d'un personatge d'anime. Què en penseu d'això? Tu practiques el cosplay?
Jo sí, de fa 6 anys.
I cada quan us disfresseu? Com funciona?
Més que res, pel segon del manga, que és octubre-novembre, és el... bé, és quan hi ha més gent que va disfressada aquí a Catalunya, que ve gent de tot Espanya, i bé, també ho fem, no sé, per altres cops, com el segon del còmic, que serà en abril, o altres, no sé, altres cops, quan ho vegin bé, no sé.
Heu vist persones disfressades així pel carrer, Cris i Holanda, què en penseu d'això? Què penseu quan els veieu?
Home, és el que deia, és una mica estrany, i potser el que deia abans ella, no? La Noelia, dic, és que no, és només una afició, però crec que és una afició que porten a la quotidianitat, no? Perquè és la vestimenta, és els veus pel carrer i ho saps, no ho sé. És com que, no sé com explicar-ho, potser ho veus i dius, bueno, és que és una persona que li agrada el manga i s'identifica molt fàcilment, no crec que sigui només una afició.
I tu, Yolanda?
No sé, yo ahora no me acuerdo qué película era, pero yo una vez fui al cine y me encontré que había allí una banda que estaban todos disfrazados y te llama la atención, es lo que decía Noelia antes, decían, bueno, es como quien se disfraza en Halloween o en carnaval, yo creo que no, yo creo que va más allá, porque, no sé, yo he visto muchas personas y las típicas que van con la faldita de cuadros y la camisa blanca y la corbata, que pues les gusta la Sailor Moon, ¿no?, y esto...
Sí. Va més enllà d'això, perquè clar, el cosplay es tracta de disfressar-se en un dels personatges de manga, sortir al carrer disfressat. Va més enllà, com diu ella?
Potser una mica més que Carnaval o Halloween, sí, però tampoc és aquest... això de, vinga, anem a veure al cine una pel·lícula, vinga, anem de cosplay. No, potser si vas a veure, jo què sé, vas a veure El Senyor dels Anells, sí, pot ser que algú es faci una disfressa de Frodo o jo què sé, qualsevol cosa.
Doncs això el que ens referim, potser, que una persona que va veure una pel·lícula normal no ho fa... va com sempre, va al cine, queda amb els seus amics i no es disfressa, o sigui, no. I és el que em referia, que potser porteu més a la quotidianitat que a la resta de les tribus
urbanes. Sí, per això potser sí, tampoc és com un extrem que sigui una forma de vida, però ja. Potser més enllà que Carnaval o Halloween sí que sigui, perquè a més els cosplays normalment els fa el propi otaku i clar, és com un mèrit que tens que t'agrada portar la teva disfressa perquè veus que l'has cosit tu i t'ha costat el teu.
Clar, però abans deies de disfressar-vos quan arribava, per exemple, cites importants com el Saló del Manga, però quan vas a veure una pel·lícula, això ja... Parlem de disfressar-te molt més sovint. Hi ha otakus que es disfressen molt de tant en tant, que van pel carrer, doncs, això, per anar a veure una pel·lícula o el que sigui. Ja no tant per events puntuals com el Saló del Manga.
Home, sí, n'hi ha tot. Però, per exemple, això del cosplay a pel·lícules, suposo que també es fa quan hi ha pel·lícules més importants com, no sé, El Senyor dels Anells o Harry Potter o alguna cosa així. Tu vas a veure Jumper o American Pie i no vas de disfressa, perquè no té res especial.
Però llavors Harry Potter l'identificaríem, els otakus s'identifiquen amb aquesta mena de pel·lícules? No, això no ho tenia jo entès.
Doncs hi ha molts cosplayers de Harry Potter, molts, eh? Hi ha molts còmics de fans de Harry Potter, moltes coses.
Quina connexió té Harry Potter amb el manga?
La veritat és que no ho sé, però ha arribat al món com si fos una cosa. Hi ha còmics, hi ha imatges de manga, hi ha moltes coses.
Hi ha casos d'altres personatges de ficció que també hagin estat introduïts en el món del manga, llavors, fora dels còmics japonesos?
És que el que passa és que potser tu t'agrada dibuixar i tens un estil manga i dius, ah, m'agrada molt Harry Potter, vaig a fer un còmic, i el fas estil manga. I d'aquí, diguem que s'introdueix al món, però no és que ningú ho consideri manga.
Per tant, les fronteres del manga es van desdibuixant, no? Cada vegada és més difícil la frontera de... On és el manga?
El manga es dibuix japonès i punt. A la resta poden ser fan còmics o el que sigui, però el manga és el manga i Harry Potter i els dels Anells no són manga ni ho seran mai. No, home, és que no és japonès, no és que sigui res dolent ni res bo, però si tu fas un còmic i tens estil manga, com si fas de la vida real. Tu pots ser un personatge de manga si jo et dibuixo ara.
Vale, dibújame.
Vale.
Com es caracteritzen els personatges manga? Si haguessis de dibuixar una persona com a manga, com el caracteritzes?
Home, el tòpic són els ulls grossos i molt prims, però és un tòpic. Hi ha molts estils, d'aquest del cap molt gros, o també hi ha estil realista. Són molts estils, és un ventall molt ampli.
D'altra banda, les investigacions que han fet la nostra secció documental sobre la relació dels otakus han vist que els costa molt apropar-se a persones que els atrauen i per això acaben idolatrant potser personatges del món virtual. Tu hi estàs d'acord? O vosaltres, Yolanda o Cris, ho veieu així?
Es lo que decía ella antes, que habrá casos que sí, que a lo mejor que lo lleven hasta el extremo, este amor por el manga... como, no sé, gente que vaya con una katana o con kimono y esto, pero claro, es lo que decía ella, no sé, ella supongo que sabrá mejor.
Sí, sí, són tòpics, són totalment, perquè, no sé, si t'agrada un personatge d'un videojoc, molt bé, t'agrada i punt, i fas potser algun dibuixet o fas cosplay o el que vulguis, però no crec que tingui res a veure amb que els costi apropar-se a gent o que siguin introvertits o el que sigui, és un tòpic molt gros.
Potser això fa referència a una altra vegada al Japó, no?
Sí, un altre cop, sí. Amb la idea que es té els otakus allà i amb la que es té aquí, que és molt diferent un otaku a Japó que a Espanya.
És diferent perquè la societat el veu diferent i té més prejudicis o perquè realment es comporta diferent?
Perquè es comporta diferent, realment. També la gent, suposo que avui dia diu otaku i molta gent no sap ni el que és, com ella que deia un okatu o no sé què. O, per exemple, friki, que aquí a Espanya es considera... com un d'aquests famosos casposos. I durant molts anys, abans que sortís aquesta idea de friki a Espanya, els otakus ens deien frikis. Clar, tu dius per allà, soc friki i et mirem malament. No, és que m'agrada el manga, soc friki.
Clar, no, és que el friki és molt relatiu perquè pots ser friki de moltes coses, no? Pots ser friki del flamenco o sí. De la roba o de... Llavors, tots som una mica frikis?
Jo crec que sí, eh? Lo de tú misma lo decías, que el término este de friki se ha devaluado mucho. Ahora friki es todo, friki es desde el que, no sé, que colecciona, pues vete tú a saber, recetas de la revista Pronto, hasta el que se traga todas las series de la tele, o hasta el que se lee todos los cómics de Son Goku. Yo creo que friki un poco somos todos, hasta el chiquilicuatre, que fíjalo, que nos lleva a Eurovisión, no sé, esto...
Jo crec el mateix, que pots tenir, bueno, això, portar a l'extrem algunes aficions teves i arribar a ser un friqui de, bueno, de moltes coses. Però quan ens referim a friqui del manga, doncs és això, és veure la persona que va vestida d'una determinada manera i dir aquesta persona és una mica friqui o estranya perquè no és usual, no?, veure gent així vestida.
Al Japó, a més, el manga reuneix tantíssima gent que els otakus estan representats en el món de la política, fins i tot a la Càmera dels Diputats. Creieu que les diferents tribus urbanes haurien d'estar representades també en el món de la política?
No, això ja és... Bueno, crec que és un límit que aquí no s'arribarà, bueno, en principi. No s'hauria d'arribar mai, perquè crec que tot té el seu lloc i la política és un espai bastant seriós, hauria de ser, que a vegades no ho és tampoc, però com per portar la gent de les tribus urbanes a la política ja és massa.
Tu t'imagines ahí a la de la Vega con dos moños, eso yo no lo veo, tienen que ser... Pero es que ni de los otakus ni de otra tribu, ni, ¿sabes? O sea, yo creo que son políticos y es lo que decía la Cris, que tienen que estar un poco respetables con sus trajecicos y tal.
Però entrem aquí una mica també amb les aparences, no?
Sí, supongo que tiene que ver. A lo mejor un político pues le encanta leer cómics, le encanta jugar a videojuegos, pero luego pues no lo tiene que demostrar en el Parlamento.
Però és com tot, que l'àmbit del treball, doncs, tothom pot tenir a fora les seves aficions o el que sigui, però crec que quan t'has de posar al teu lloc, doncs has de ser una mica seriós.
Mm. Doncs ens estaríem tota l'any parlant amb vosaltres, perquè la veritat és que és molt interessant tots els vostres punts de vista, però ens tornen a reclamar des de Control Central, així que us agraïm molt la vostra participació. Noelia, moltes gràcies per la teva opinió. També agrair-vos molt a vosaltres dues, Cristina i Yolanda.
A vosaltres.
I nosaltres, que retornem la connexió. Control, Control, ens rebeu?
Bé, moltes gràcies a tots. Però avui sí que podem donar per acabada la investigació. Molts problemes. Però malgrat tot, una gran feina, companys. Gràcies.
Laboratori de produccions sonores de ficció i entreteniment per a ràdio, Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Bèsties Urbanes, experiment finalitzat, avaluació positiva.